Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia d'ambient estiuenc. La setmana comença amb domini del sol, matí una mica fresca amb 14 graus a la Bisbal i temperatura màxima que superarà els 30 graus.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Ja tornem a ser aquí. Torneu a escoltar l'informatiu de referència al Baix Empordà. Torna al Supermatí tota la redacció d'informatius de Ràdio Capital preparats per explicar-vos tot el que passi en aquesta temporada. I què passarà? Doncs ni idea, perquè si hagués fet aquesta pregunta ara fa un any, ni boig hauria respost correctament. Per tant, prefereixo no agafar-me els dits i explicarem el que vingui. Arrenquem el curs igual que els nens de les escoles. Avui reobren les aules i els nervis, doncs, evidentment, hi són. Ja ho eren en un any normal. Imagineu ara. Les famílies que esteu portant els fills a classe, confiança en el sistema i en la feinada que han fet els equips directius i educatius i els mestres i els professors. Molta sort i moltes gràcies, perquè a partir d'avui jo crec que cada vespre a les 8 hauríem de sortir a aplaudir a vosaltres. El vostre compromís s'ha demostrat més que mai. Avui explicarem com es viu el curs, l'inici de curs a dos punts, al Baix Empordà i a Palafrugell, concretament a Palafrugell i a Verges. I atenció, perquè avui al Supermatí us avançarem una petita part de l'entrevista a Dolors Bassa, que aquest vespre emetrem als nostres canals digitals, a les xarxes socials. Hem acompanyat l'exconsellera i exregidora a fer un cafè per Torroella i ens explica com ha viscut l'estiu, quina és la seva situació penitenciària actual i també parlarem de la gestió de la pandèmia que ha fet el seu antic departament. L'entrevista sencera a les 8 a les nostres xarxes. I aquí al Supermatí us donarem tots els detalls de la nova temporada de Ràdio Capital que comença avui. Us avanço només que el famós tiktoker Jerry Kerry Berry serà un dels protagonistes de la graella. L'ingredient principal, però, serà, com sempre, la bona música, això no faltarà, però des d'ara i fins les 9, informació i anàlisi. Les 8 i 2 minuts clavats, el millor moment del dia, perquè comença el Supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Bisbal i Extra FM Costa Brava.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
I avui al Supermatí... estrenarem la radiografia Covid al Baix Empordà. Farem cada dia un repàs de com està la situació de la pandèmia a casa nostra. Només us avanço, per exemple, que en l'última setmana s'han confirmat 92 casos de coronavirus al Baix Empordà. En parlarem amb Sílvia Ibáñez, que és adjunta a la direcció assistencial del Servei de Salut Integral del Baix Empordà. Parlarem amb ella de la situació del coronavirus, de com comencen les escoles i també de si tenim tots els recursos aquí al Baix Empordà per fer front a la pandèmia. Per parlar de la tornada a l'escola, conversarem d'aquí molts pocs minuts amb Josep Picot, que és director de l'Institut Escola de Verges, i amb Mònica Alcalà, que és regidora d'Educació de Palafrugell. I us avançarem part de l'entrevista a Dolors Bassa, que aquest vespre emetrem als nostres canals digitals i que demà us portarem aquí al Supermatí. Però abans hem de saber fins quan ens dura aquest possible, aquest segon estiu. Vaja, un estiu... ahir feia molt de calor. Albert Aparicio, què tal? Bon dia.
Hola, Dani, bon dia. Efectivament, sembla que estem en un segon estiu, després d'unes... uns dies que va baixar una mica la temperatura, però avui tornem a tenir aquest temps pràcticament estiuenc. Molt bon dia, domini del sol, vent força encalmat, amb un matí una mica fresc a l'interior del Baix Empordà, mínimes entre els 13 i 15 graus, però que ràpidament pugen, i màximes que superaran els 30 graus. Per tant, calor moderada, podríem dir, de finals d'estiu. El que ho pugui aprofitar perquè encara no vagi a la feina o no tingui escola o el que no tingui res
sort
a fer, pot gaudir... exacte, qui tingui sort, ho has dit, pot gaudir molt avui de la platja perquè mar gairebé plana o lleugerament arrissada, amb una temperatura de l'aigua al voltant dels 22-23 graus, molt bon estat de la mar. Demà, de matinada o primera hora de dimarts, es pot formar algun banc de boira o boirina matinal, acabarà desapareixent i ràpidament tornarà a imposar-se el domini del sol.
Gràcies, Albert. Quina enveja de temps avui, eh? La gent que potser treballi el cap de setmana i avui tingui festa, quina enveja, per favor.
I tant, perquè poder cap a finals de setmana s'espatlla una mica el temps. Ja ho anirem seguint.
Molt bé. Gràcies, Albert. Fins ara.
Adéu, fins ara.
Bon dia.
Ep, bon dia, Eugènia. Què tal? Doncs ja que t'hem saludat, Eugènia, parlem amb tu perquè hem d'explicar les notícies del dia aquí al Baix Empordà. Per exemple, que els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home que van trobar ahir diumenge en un camí forestal a Calonge.
Va ser pels volts de les 8 del matí quan dos caçadors van alertar la policia que hi havia el cos d'un home d'entre 35 i 40 anys amb un tret a l'esquena.
Gerard Tascats, bon dia.
Bon dia.
Detenen 3 persones per cultivar unes 900 plantes de marihuana en una masia d'aquí al Baix Empordà.
Els dos homes i la jove van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública i també per un delicte de frau de fluid elèctric. Tot va començar amb una investigació dels Mossos d'Esquadra a finals de juliol.
I els Mossos i els agents rurals han retirat una xarxa perduda a més de 50 metres de profunditat de la costa de Llafranc. Martí Seguer, bon dia.
Bon dia.
Aquestes xarxes tenen un gran impacte sobre el medi natural al fons marí i suposen un risc per les persones.
L'operatiu de retirada es va portar a terme després de que els centres de busseig de la població informessin de la localització d'aquesta xarxa als Ullastres, tres formacions rocoses situades al sud del Cap de Sant Sebastià i a menys de 2 milles del port de Llafranc.
Per cert, hem de celebrar que ja han trobat la dona que havia desaparegut a l'Alt Empordà, a les costes de l'Alt Empordà, la periodista de Televisió Espanyola a Catalunya, la van trobar ahir en principi Sana i Estàlvia, per tant, molt bona notícia. I per cert, que també van trobar l'home desaparegut, això va passar divendres, l'home desaparegut dilluns a Sant Feliu de Guíxols.
El van trobar viu divendres i, segons testimonis, bé, però una mica ferit, a la Cala Rosamar. De seguida el van traslladar a l'hospital.
Explicarem les principals novetats de la nova temporada de Ràdio Capital, la 20a temporada ja.
Entre les novetats de la temporada destaca un programa nocturn presentat pel tiktoker Jerry Kerriberry i en Marc Clapés. Un nou espai de música catalana, un programa d'humor, sessions i altres sorpreses relacionades amb els 20 anys de l'emissora. També s'espera el retorn del programa Govern i Oposició i la continuïtat d'espais com La Primera Llista, Cocodril Club o Ningú no és perfecte.
I fora del Baix Empordà, Catalunya suma 951 nous casos de Covid-19 confirmats per PCR i 7 morts, amb un descens del risc de rebrot.
Des de l'inici de la pandèmia han mort més de 13.000 persones per coronavirus a Catalunya, 7 més que en el darrer balanç i 3 de les quals a la ciutat de Barcelona.
I el Valejide, l'expresident Carles Puigdemont insisteix en el relator a la taula de diàleg perquè diu no hi ha confiança i l'Estat no compleix els compromisos.
Puigdemont ha insistit en que per evitar que s'arribi a acords dificilíssims i que després l'Estat no compleixi, què menys que hi hagi un facilitador o un relator.
Les 8 i pràcticament 8 minuts, posem-hi anàlisi. Escoltem el comentari que ens deixa el periodista Toni Selles.
Ha esdevingut un dels fenòmens literaris d'aquest estiu a casa nostra. I no pas perquè hagi estat objecte de grans campanyes promocionals, sinó perquè la seva qualitat aquest cop no ha passat desapercebuda i el boca orella, l'entusiasme dels lectors, s'ha anat estenent com una taca d'oli. Emprant un qualificatiu que en certa ocasió es feu força popular, podríem dir que la drecera proporciona un plaer tranquil. I és que aquesta obra no necessita grans sotracs, no té una trama amb girs magnificats ni barroquismes narratius, sinó que t'atrapa amb subtilesa, compassadament. Diu Màrius Serra que a la drecera no hi passen grans coses, perquè hi passa la vida. I, de fet, mentre la llegim, ens arrela no només allò que l'autor explica, sinó tot el que hi copsem implícit. A Miquel Martín hi ha volgut mostrar un Empordà que, assegura, ja no existeix. Un món que coneixem a través de la mirada del protagonista, un nen en aquell llindar de la infància cap a l'adolescència, en un poble empordanès de finals dels 70, principis dels 80, inspirat en els paisatges del Begur de la infantesa de l'autor. I a partir de la seva observació, podem alçar la vista i guaitar el pla general. Fill dels masovers que s'encarreguen del xalet d'una família benestant de Can Fanga, el protagonista és probablement l'exponent de la darrera generació que ha viscut un paisatge i un tipus de vida que entre molts s'han acabat carregant. Aquest lligam amb la terra que l'envolta s'expressa també a través del llenguatge, ric, viu, vinculat a unes feines, una època i un entorn natural que s'han anat esmunyint, i amb ells també les seves paraules. Alhora, un llenguatge d'inspiració poètica amb què assaborim menges, fruites, hortalisses, bestiar o camins. El vocabulari il·lustra també el contrast entre la gent d'aquí i la gente bien, que el nen observa de prop, però sempre amb la prudència d'una distància suficient. Primer amb fascinació, enlluernat per l'exuberància material, però amb el pas dels dies, així com va tastant tímidament l'adolescència i els seus plaers, el protagonista també descobreix quanta façana té al davant. I al cap i a la fi, la riquesa de veritat rau precisament en allò que a poc li van arrabassant.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i 10 minuts, de seguida tornem. La ràdio de l'Empordà,
Ràdio Capital. Jordi, que bé que m'ho he passat aquest estiu.
Però si no has marxat de casa.
Al final vaig decidir descobrir la Costa Brava.
I?
De fàbula. Vaig aprofitar l'oferta de l'Escola Nàutica Baix Empordà. En un dia ets patrona i si els hi llogues una barca et fan un descompte del 20%.
Està molt bé.
A més, pels seus alumnes, tenen un servei de barques compartides per si vols navegar tot l'any amb una tarifa plana des de 39 euros al mes. Són una passada.
Aprofita el descompte de l'Escola Nàutica Baix Empordà de Palafrugell. Entra a escolanauticabaixempordà.com o passa un WhatsApp o truca al 650 51 20 70 650 51 20 70 i descobreix per què milers de turistes volen navegar per la nostra costa.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Rebaixes a Tengo Mueble. Tenim els millors preus en menjadors, dormitoris i juvenils. Canapès de 150x190 centímetres a 189 euros. Taula de menjador a partir de 69 euros. I estoc permanent de sofàs. Tengo Mueble. Vine a veure'ns a Girona, Figueres, Olot i ara a la nova botiga a la Costa Brava, a l'Avinguda 11 de Setembre 3 de Palamós.
Les 8 i 12 minuts. El risc de rebrot de coronavirus al Baix Empordà és molt alt. Ho podem veure a la pàgina web dadescovid.cat. Ara mateix estem en un risc de rebrot de 166, quan el límit de perillós és el 100. Si supera el 100 és molt perillós. L'índex de reproducció està a 1,20. Per tant, la 1,2, la pandèmia, segueix creixent. Aquest estiu hem tingut diferents pujades i baixades del risc de rebrot. A partir de mitjans de juliol, el Baix Empordà va començar a pujar fins a arribar al màxim el dia 25 d'agost. Des de llavors va fer una gran baixada fins al finals de l'any del mes passat, però des de principis de setembre ha seguit pujant el risc de rebrot. I en l'última setmana que hi ha dades comptabilitzades aquí al Baix Empordà, el Departament de Salut ha sumat 92 nous casos confirmats per PCR. Com us deia, 92 nous casos. En total s'han confirmat 1.367 des de l'inici de la pandèmia i 95 defuncions. I segons les dades Covid, segons la web de dades Covid, en aquests moments hi ha 8 pacients ingressats a l'hospital, dos dels quals estan a l'UCI. En parlem amb la Sílvia Ibáñez, que és adjunta a la Direcció Assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Sílvia Ibáñez, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com esteu?
Bé, van havent-hi casos, van havent-hi pacients, però a l'hospital estem bé. I el que és l'atenció primària, doncs, està donant resposta als casos i als pacients positius i als sospitosos.
A principis, o abans de l'estiu, dèiem, i ho repetíem molt aquí, que els treballadors sanitaris estaven molt cansats com per fer front a una segona onada. S'ha pogut descansar una mica?
Una miqueta sí, perquè des de Sant Joan fins a... durant el mes de juliol vam estar una mica més tranquils, tot i que després, com deies ara fa una estona, l'agost vam tornar a començar. Mm-hmm.
Perquè la situació actual s'assembla a la del pic de la pandèmia al març i a l'abril?
No, no és el mateix. Sí que és veritat que van haver-hi casos positius, que la majoria es van controlant a casa, s'estan fent molts contactes. I, per tant, es fan moltes PCRs, cosa que durant el pic del març-abril no se'n podien fer, i no hi ha, tot i que hi ha més positius, no hi ha tants pacients greus.
Clar, per posar un exemple, en una setmana, per exemple, de l'1 de setembre al 7 de setembre, es van fer pràcticament 1.400 PCRs. Això és la capacitat màxima que tenim per fer PCRs aquí?
No és la capacitat màxima. Hem fet totes aquelles que requeríem. Mm-hmm. Es faran sempre totes aquelles que requerim si la situació continua igual. Nosaltres estem començant a fer PCRs al laboratori de l'hospital, fins ara les enviàvem totes a l'Hospital Trueta, i ara estem començant a fer, i anem compartint entre el nostre laboratori i el Trueta, i la intenció és fer-ne cada vegada més a Palamós.
Per tant, l'Hospital de Palamós ja pot fer PCRs, perquè això és molt bona notícia.
Sí, l'hospital ja pot fer PCR, sí que és veritat que estem començant, i per tant la nostra capacitat s'ha de compartir amb l'Hospital Trueta, però sí que en fem ja.
Vaja, això està molt bé. Clar, encara s'ha de compartir, encara s'han de fer moltes a l'Hospital Trueta, o enviar-les, no? Es fan aquí i s'envien
exacte,
perquè s'analitzin
allà. No, s'envien les mostres, exacte, sí. Uh-huh. No, nosaltres prenem les mostres i des del nostre laboratori s'envien al laboratori de l'Hospital Trueta. De fet, el laboratori està ubicat a Santa Caterina, a Salt.
Uh-huh. I quan es triga a tenir els resultats?
Depèn. Moltes vegades en 48 hores els tenim, però sí que és veritat que hi ha moments en què, perquè la resposta és per tot Girona, i per tant, a vegades depèn de... Hi ha pics que fan que pugui trigar 3 o 4 dies.
Mm-hmm. Aquest estiu, sobretot a principis de l'estiu, es va parlar molt dels rastrejadors, que després es va canviar el nom a gestors Covid amb l'entrada en la gestió de la pandèmia del doctor Josep Maria Argimon. Quants gestors Covid tenim al Baix Empordà? En tenim prou?
Bé, ara mateix tenim 8 gestors Covid al Baix Empordà, a l'àrea que gestionem nosaltres, més a l'àrea de Sant Feliu, que, si no recordo malament, n'hi ha 4 més. Uh-huh. Per tant, estaríem parlant d'un total de 12. Estan donant resposta, ara mateix tenim capacitat per contactar amb tots els casos, notificar-los el resultat i sobretot captar tots els contactes possibles.
Clar, la qüestió és això, no? La seva funció és buscar tants contactes com es pugui d'una persona positiva per poder-los fer la PCR. Per cert, els contactes, això jo crec que ja, cada cop va calant més, però molta gent encara no ho té clar, això. Els contactes, encara que tinguin PCR negativa, s'han de quedar a casa 14 dies, també.
Els contactes s'han de quedar a casa aïllats 14 dies igualment, perquè la resposta de... La PCR, quan és positiva, però el resultat negatiu pot encara no ser clar. És a dir, pot no tenir encara suficient capacitat viral com per donar resposta positiva, mm-hmm, la PCR.
Mm-hmm. Clar, això ara s'està estudiant si potser rebaixa 10 dies també, igual que la quarantena pels positius.
Sí, s'està parlant a nivell del CatSalut de rebaixar dies d'aïllament, i aquesta setmana jo crec que canviaran alguns protocols. Pensem que segurament canviaran protocols.
Sí, aquesta setmana, home. Ben bé que hi ha diferència entre haver-te de quedar 10 dies o 14 dies a casa només per ser contacte, vull dir que també això alleugerà la situació.
És molt dur. Tant pel contacte com pel cas positiu, perquè la majoria dels casos es troben bé, poden tenir una mica de tos, poder una mica de febre els primers dies, i quedar-se 14 dies aïllat a casa, moltes vegades en una habitació, per aïllar-se del reste de la família, és dur, és difícil.
Mm-hmm. Perquè quin és l'origen dels contagis que estem veient ara? Són trobades familiars? És el turisme?
La majoria són trobades familiars, d'amics, la majoria dels contactes són els convivents i amics de trobar o familiars amb trobades de 6, 7, 8 persones, I sol venir d'aquí, el gran volum dels casos sol venir d'aquí.
Clar, abans de l'estiu ens preguntàvem quin impacte tindria el turisme. Jo tinc el dubte, les dades que apareixen a la web de descovid.cat, els còmputs, el número de positius que s'imputen al Baix Empordà corresponen a PCRs, a casos que s'han detectat aquí, o a persones que estan empadronades, persones que viuen aquí? Vull dir, perquè si potser ve un turista que es fa una PCR aquí, potser se l'imputa a una altra comarca o s'imputa al Baix Empordà?
No, s'imputa al Baix Empordà, perquè les dades que es donen són resultats de PCR. Per tant, si nosaltres fem una PCR amb un resident de Barcelona, és un positiu al Baix Empordà.
Per tant, clar, quan es calcula la taxa de confirmats per PCR per tants habitants, ara mateix estem en uns 70 PCRs per cada 100.000 habitants, estem per sobre dels 50 que es recomana com a estàndard, que la situació no és perillosa, però clar, s'hauria de multiplicar la població habitual per tota la gentada que ha vingut, no?
Sí, que moltes vegades arriba a triplicar-se la població del Baix Empordà els mesos d'estiu. És veritat que segurament ara tendirà a normalitzar-se i ara ens podem assegurar més que són residents del Baix Empordà, perquè ara amb el començament de les escoles la gent torna a treballar i per tant ara els números seran més reals en aquest sentit, que no vol dir que no ho siguin, però es relacionarà més... resultats de PCRs amb habitants del Baix Empordà.
Perquè l'impacte al turisme o l'arribada massiva de persones que hi ha estat aquest estiu, tot i la pandèmia, ha tingut impacte en el número de casos confirmats.
Sí, clar, han donat casos positius tant als habitants del Baix Empordà com turistes, gent que ha vingut d'altres poblacions, d'altres comarques. L'estiu aquí es triplica la població i, per tant... han donat casos positius a gent de fora.
Era important aquest matís de saber si els casos que apareixien al Baix Empordà eren de residents del Baix Empordà o de positius que es detectaven aquí, bàsicament per això, perquè no queda clar a la informació que dona Salut i realment s'ha de tenir en compte que són 92 casos, però sobre una població no de 132.000, sinó potser de 300.000 persones o de 400.000.
Sí, clar, nosaltres tots els centres, tot arreu, tots els centres notifiquem el mateix, que són casos PCR positius, independentment, és en aquell moment, al Baix Empordà, hi ha, durant una setmana, doncs aquesta setmana passada, 92 casos. No diferenciem la residència. De fet, tampoc, en aquest sentit, sí que és veritat que amb la Covid, el que hem de fer és detectar els casos visquin on visquin, perquè hi ha molta gent que s'ha aïllat desplaçada de vacances que s'ha acabat aïllant al Baix Empordà i els contactes els hem fet igualment com a residents del Baix Empordà perquè estaven aquí.
Avui tornen les classes i amb un element importantíssim perquè fa la Salut, perquè cada centre ha de tenir un associat, un gestor Covid que gestioni la seva situació, faci tot el seguiment de contactes si hi ha algun cas positiu. Quants gestors Covid hi ha, si més no a la zona del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, dedicats a les escoles?
Doncs 4, n'hi ha un per cada àrea bàsica. El que ens ha demanat Salut és que hi hagi un gestor Covid de referència per cada àrea bàsica per les escoles, independentment dels gestors Covid que gestionen els casos i els contactes. Aquests són exclusius per les dubtes, per gestionar tots els problemes que pugui haver-hi a les escoles de referència d'aquella àrea bàsica.
Per tant, quina, diguem... una família que ara estigui portant el seu fill a classe, què és el que ha de tenir en compte? Qui es posarà en contacte amb ells si hi ha algun cas positiu o algun possible cas de Covid a l'aula del nen?
Doncs, en principi, es posarà en contacte, l'escola notificarà. El que passa és que el gestor Covid el que farà serà saber quins casos, quin és el cas sospitós, quins nanos van en aquella classe i veure, en el moment en què doni positiu, veure quin és el seguiment d'aquests nanos i les famílies.
Doncs ho seguirem perquè, vaja, crec que és l'inici de curs amb més tensió i amb més nervis dels últims anys, però la feina...
Això segur.
Això seguríssim, eh? Això segur.
Sí. Però bé, pensem que pot anar bé. Hi haurà, ja n'hi ha hagut amb escoles que han començat abans, ja hi ha hagut algun cas, però pensem, hem de continuar una mica amb la vida normal, que no pot ser és estar un altre cop 6 mesos com fins ara tancats, no? I s'ha de poder continuar gestionant els casos que pugui haver-hi.
D'aquesta situació estem lluny.
Doncs no te sé contestar, no te puc contestar això. Jo penso que a nivell personal no tornarem a estar com el mes de març, uh-huh. entre d'altres coses perquè ja no és tan nou, perquè hi ha, hi ha més proves per detectar, sabem més el que s'ha de fer. Uh-huh.
Doncs Sílvia Ibáñez, adjunta a la direcció assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, moltes gràcies per passar avui pel Supermatí per estrenar aquesta nova temporada de ràdio. Volíem fer una mica de repàs de quina és la situació assistencial i quina és la situació sanitària aquí al Baix Empordà. Sílvia Ibáñez, moltes gràcies, bon dia.
A vosaltres, bon dia.
Passen moltes coses.
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell 2 homes com a presumptes autors d'assassinat.
Com el Club Tenis La Bisbal i el Camp.
En tot l'Empordà, aquesta majoria és del 79%. La llista...
El Castell de Calonge estrenat una doble exposició.
L'equip de govern de Palamós torna a portar al ple municipal.
Avui una jornada plenament assolellada. Amb el...
Subscriu-te al nostre butlletí de notícies i cada dia t'enviarem les principals notícies del Baix Empordà a la teva bústia de correu. Apunta-t'hi ara a través de radiocapital.cat.
Radio Capital.
Per saber tot el que passa a casa teva.
Les 8 i 26 minuts. Aquesta hora moltes famílies, molts nens ja tenen aquells nervis de cada inici de curs, aquells nervis per estrenar llibres, potser per estrenar motxilla, per estrenar bolis, color... Vaja, jo ara m'estic recordant d'aquell moment, d'aquell dia, de poder tornar a veure els amics, de tot això... i és un moment molt emocionant. El problema és que aquest any, doncs, tot això ve condicionat per una pandèmia que potser ha separat amics en diferents grups estables, grups bombolles, que potser farà que molts, vaja, tots els alumnes hagin de dur mascareta dins de classe, una cosa que serà molt incòmoda, i també els nervis de les famílies, de com avançarà aquesta situació, si hi haurà molts positius o no. Per això avui volem parlar amb diverses persones que controlen bastant la situació educativa aquí al Baix Empordà. De seguida, ara mateix, parlem amb en Josep Picot, que és el director de l'escola de Verges. Avui al Supermatí parlem amb en Josep Picot, que és el director de l'Institut d'Escola Francesc Cambó de Verges. Josep Picot, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Com van els nervis? Com esteu ara en aquest primer dia d'escola? Quines són les sensacions?
Bueno, doncs això, esperant a veure els petits dies que van a planificar l'entrada a l'escola, doncs mirant si realment tot allò que teníem en ment i que creiem que pot funcionar, doncs bueno, a veure si quan es posi en pràctica, doncs si realment és efectiu i acaba funcionant.
Perquè una idea comuna que jo detecto en molts directors de tot arreu és que la confiança en els protocols que s'han aplicat.
Sí, evidentment. Vull dir, clar, portem uns dies al juliol treballant, començat alguns ja a finals d'agost a treballar i, bueno, i confiem en tot allò que hem anat pensant i que creiem que és el millor per tothom i, bueno, i esperant que realment doncs, que acabi funcionant.
Quins són els principals canvis? Allà una pinzellada del que és el que heu hagut de canviar en el vostre funcionament per adaptar-vos al coronavirus?
Doncs mira, nosaltres el que ha d'estar separat infantil i primària en un edifici i secundària en un altre. Clar, hem hagut de reestructurar tot. El fet de tenir també 4 línies de bus, doncs, infantil i primària, i 4 línies de bus a secundària, perquè bueno, que s'hagi de reestructurar tot. Fem servir, en compte de primària i infantil, en compte de fer servir 2 entrades, vam fer servir 4, i a secundària també, en compte de fer servir 2 entrades, doncs, vam fer servir 4, vam fer servir perquè eren dues entrades d'emergència antigues, quan s'anava creant la part de l'Institut dels Mòduls, doncs ara, bueno, hem hagut d'obrir, estem pendents encara de que ens posi, de que el departament es construeixi l'escala, que ja ens han dit que la propera setmana estarà, i hem hagut d'improvisar amb una escala provisional.
Escala per què?
Perquè els mòduls, com que venen heretats d'un altre centre, doncs, bueno, un altre centre segurament allò seria una sortida d'emergència, però amb el nostre pla d'emergència no ho era. Per tant, és una zona que no hi havia una escala d'accés per aquella porta.
Sí, s'han hagut d'instal·lar mòduls nous?
No. Són les portes de passadissos que antigament, amb altres centres, doncs segurament eren entrades, doncs que per nosaltres no ho eren, doncs ho hem hagut d'habilitar com una entrada més, no?, per poder separar el primer, el segon, el tercer i quart.
S'han pogut reduir les ràtios?
A veure, nosaltres el que hem fet és internament desdoblar algun grup. Val? Vull dir, dintre de la dotació de professorat i de reforços de Covid que hem tingut en el centre, el que hem fet és desdoblar grups al màxim per reduir les ràtios. Sobretot el problema més gros el teníem en el tercer de primària i el teníem en el primer i en el tercer d'ESO. El que hem hagut de fer, doncs, és desdoblar.
Quin és el número màxim d'alumnes que hi ha en una classe?
Doncs mira, jo ara t'ho tinc de memòria, però diria que a primària són 22, 23 i a secundària també estarien per aquí. Uh-huh. 22, 23.
I ja s'han rebut, en el cas de l'Institut de Verge, de l'Institut Escola de Verges, s'han rebut nous mestres?
Sí, bueno, nosaltres vam tenir educació extra de docents, vam tenir un docent per infantil i primària i mig docent més per secundària i també ens hem donat amb una TEI per infantil.
Quan parleu amb les escoles, quines sensacions us transmeten?
Bueno, aquí les sensacions són molt diverses, eh? Vull dir, és gent que té, bueno, que té com nosaltres, no, pors, neguits, això, vull dir, formacions canviants, contínues, no? Ara anem amb mascareta, ara anem sense, ara hi tornem a anar amb mascareta les primeres 15 dies. Vull dir, aquella sensació, no?, de no saber ben bé, no?, on ets en aquell moment, perquè les informacions són canviants i molt ràpides, no? I, bueno, i sempre, a veure, que hi ha famílies, doncs això, que són més d'allà, no?, amb el tema mascareta, que són moltes hores, el tema patis...
Clar, perquè a hores d'ara els alumnes han de dur, a partir de primària, a partir dels 6 anys, sempre la mascareta a classe.
Correcte.
Això pot canviar.
Clar, amb això, el pla que havíem creat, fins que es va fer aquesta nota de premsa dimecres, tarda vespre, clar, el pla era un altre. I justament en aquell moment que nosaltres vam fer una reunió telemàtica amb les famílies, i justament estem explicant una altra cosa a les famílies. Clar, l'endemà, haver de córrer un altre cop, enviant un correu a les famílies, doncs, indicant aquests canvis de darrera hora que ens havien, bueno, que ens havien dit.
Ha estat fàcil la comunicació amb les famílies i que entenguin totes les mesures i que s'hi adaptin?
A veure, la comunicació, el fet de tenir, bueno, les adreces de correu i la pàgina web facilita tot molt les coses, eh? Però clar, això no vol dir que hi hagi famílies, doncs, que no tinguin el correu o que no tinguin aquesta facilitat, no?, aquest hàbit dintre de la pàgina web i que molts cops es troben com desinformades en quant tots els comunicats que s'envien per correu, tot està tancat a la pàgina web, però bueno, encara tens sensació d'això, no?, que hi ha alguna família que no saps ben bé per on navega, no?, pues, està una mica perdudota. Però haurem de buscar la manera de veure com arribem a aquestes famílies. Una mica nosaltres el que hem pensat, és a través d'una aplicació, la intentaré posar en marxa a principis d'octubre, doncs a veure si a través d'una aplicació, d'una app, doncs a veure, podem arribar, ja no només a través del correu electrònic, doncs que hi ha famílies que entenem que no entenen, o no tenen l'ordinador, o connectivitat, o no entren a mirar la web del centre, doncs creiem que l'ajuda d'aquesta app, doncs bueno, es pot ajudar que, com que tothom més o menys doncs, té un mòbil amb dades, doncs que bueno, creiem que podrem arribar millor.
I una aplicació pròpia de l'institut?
No, és una aplicació que va lligada al sistema informàtic de gestió de faltes de centre.
Val.
És una novetat d'aquest curs.
Perquè teniu,
teniu
constància que hi hagi famílies que no vulguin portar els nens a classe?
Que no vulguin portar els nens a classe?
Sí.
A veure, sempre hi ha alguna família que et pregunta, ostres, jo preferiria no portar-lo, què passarà? I tothom, no? Vull dir, alguna família, no? Que té aquest medi, no? De què passarà, no? Si no porten al col·le, també, bueno, s'ha arribat avui mateix, estava mirant el correu abans de començar, i ja he vist també, no?, un certificat mèdic d'un alumne, no?, que desaconsella que el nen hi vagi al col·le. Doncs, bueno, són coses que haurem d'anar entomant un cop comenci el curs, i anem tomant, doncs, tot això que es vagi arribant, doncs, bueno, mirem a veure com es pot solucionar. Doncs, bueno, parlant amb famílies, o si hi ha gent que necessiti atenció domiciliària perquè realment el nen no pot venir al centre, doncs haurà de buscar, no?, de fer la petició al departament perquè tingui atenció domiciliària un docent en les hores que determinin, etcètera. Jo penso que són coses que hem de començar, mirar en quin punt estem, anar recollint, doncs, totes les necessitats de les famílies, i a partir d'aquí, doncs, intentar buscar solucions.
Anem a pams perquè els oients entenguin una mica com funciona tot el sistema dels grups estables. El grup estable és el que sempre havíem dit classe, però que ara s'intentarà que les classes no es relacionin entre elles, és això, no?
Correcte. Sí, nosaltres el que hem fet, bueno, com el resta de centres, és que aquests grups estables, aquests grups bombolla, doncs amb un referent, doncs, que és el gruix d'hores que passarà dintre del grup, i minimitzar al màxim doncs això, l'entrada de docents amb aquell grup. Bé, per tant, què suposa infantil i primària? Doncs que els especialistes doncs siguin tutors, i que les especialitats, doncs, estan repartint dintre del mateix cicle per intentar que els docents siguin el mínim possible. I el que hem fet a secundària és crear com dos instituts diferents. El primer i segon d'ESO té un grup de 11 a 12 docents, i el tercer i quart d'ESO també té un grup de 11 a 12 docents que no es relacionen entre si. És com tenir dos instituts totalment diferents dintre d'un mateix edifici. És la manera que creiem que pot ser més efectiu en cas d'un confinament.
Perquè, clar, realment l'aïllament serà real, perquè hi haurà opcions, per exemple, que el pati es relacionin, hi ha vies d'escapament d'aquesta suposada bombolla?
A veure, nosaltres hem sectoritzat el pati, no està marcat amb allò, però sí que hem sectoritzat que cada grup, a dintre del seu torn, a banda de crear torn de pati, el que hem fet és sectoritzar el pati. Per tant, cada grup bombolla està situat en una zona del pati concreta. Uh-huh. És la manera que hem trobat perquè realment el grup aquest bombolla, doncs, sigui el més estable possible.
El grup bombolla serveix perquè, si hi ha algun contagi dins de classe, que no s'escampi més enllà d'aquell grup, i no calgui tancar les escoles. Clar, si a partir d'avui apareix un cas positiu, si apareix un possible contagi, de moment no s'aïlla ningú més enllà d'aquesta persona amb possibles símptomes. Se'ls fa la PCR, llavors, si la PCR és positiva, tota la classe i també el professor s'han d'aïllar, no?
Correcte, correcte. De tota manera, doncs, tot aquest protocol és un tema que deixem en mans també de la nostra gestió del gestor Covid.
Ah, clar, però tenim un gestor Covid assignat.
Correcte, de moment tenim un gestor Covid assignat que, bueno, en principi, i fins no tenir una altra figura, doncs és la directora del CAP de Torroella, que seria la persona de gestor Covid. Per tant, a partir d'aquí, el que haurem de fer nosaltres, doncs, és seguir les instruccions que ens arriben de salut. En un principi, si hi ha un positiu, doncs, evidentment, tot el grup, per prevenció, doncs, quedaria aïllat amb els docents que passen la gran majoria de temps, doncs això quedarà aïllat 14 dies. I, en principi, mirarem si aquests 14 dies, doncs, acaben rebaixant un model, no?
Sí, això s'està debatent ara mateix, si és veritat.
Sí, exacte, que és el que està debatent. Per tant, ja mirarem si són 14 o si finalment amb 10, doncs és suficient, i després hauríem de mirar, doncs, tot el tema germans per prevenció.
Clar. Però sí que el dubte, i que sí que depèn de vosaltres, i suposo que ho heu pensat, és quan s'ha d'aïllar tota una classe, si les lliçons poden continuar de forma telemàtica.
Sí. Mira, nosaltres el que vam fer tot un matí de trobada entre docents per cicle, justament ja per crear aquest pla de confinament. I com s'haurien d'organitzar. L'altra cosa que haurem de mirar, una cosa és el que nosaltres hem pensat i com ho faríem i com d'allò, i una altra cosa és que, no sé, imaginem que un PCR és positiu i la persona, doncs, no estigui en condicions de poder continuar la seva tasca lectiva, perquè realment, doncs, no, és un... Hi ha un agraïment de la malaltia, doncs, bueno, doncs, s'ha de gestionar dintre del cicle, ho haurem de mirar, com s'acaba gestionant. Vull dir que això és una cosa que fins que no ens hi trobem i haurem d'acabar com ho acabem gestionant. Mm-hmm. Però en principi sí que s'ha parlat de què passarà, estarem confinant com ho hauríem de fer, com hauríem de treballar amb els alumnes.
Mm-hmm. Clarament. Doncs molta sort i gràcies per passar avui pel Supermatí per explicar-nos una mica el funcionament d'aquest nou inici de curs, segurament el més estrany que hem viscut en els últims anys, en les últimes dècades. Sí que li volia preguntar, clar, l'Institut Escola de Verges està aparegut a les notícies els últims anys per la denúncia de deficiències, de manca d'espais, sobretot de manca d'espais. Suposo que amb això ho esteu notant encara més.
Sí, clar, nosaltres amb infantil i primària evidentment anem justos d'espais, justícies d'espais, hem hagut d'eliminar una aula específica de música perquè hi hagi un espai no suficientment ampli com per tenir reunions de menys de 10 persones amb tota la seguretat i que tots estiguin en aquest espai, no? com de més de relax, no? De poder interactuar entre ells. Uh-huh. I pel que fa a secundària, doncs hem hagut d'eliminar el que seria l'aula d'informàtica i l'aula d'expressió. Uh-huh. I també de les quatre aules específiques, doncs hem hagut de prescindir de dos pel fet de fer aquests dos desdoblaments que s'hi comencen a l'any, aquests de primer i de tercer d'ESO.
Déu-n'hi-do.
També ens hem quedat sense l'aula d'expressió, que feien servir música de dibuix i sense la informàtica. I tampoc entendrem.
I activitats a l'aire lliure es podran fer?
A veure, nosaltres ja penso que som un centre que ja fem activitats a l'aire lliure. Jo penso que això ens haurem de reinventar i realment doncs, això agafa els nens cap a zones. Vull dir, vivim en una zona privilegiada per poder fer segons què, per tant penso que ho hem d'aprofitar. Un altre problema serà el tema ràtios i acompanyament. Clar, vull dir que des del moment que tu fas servir recursos per desdoblar internament, això et suposa una dificultat a l'hora de complir ràtios i acompanyar, no? Uh-huh. El centre fora del centre, però bueno, tot això, penso que són qüestions que mica en mica haurem d'anar pensant i anar resolent.
Doncs Josep Picot, director de l'Institut d'Escola de Verges, el que dèiem, molta sort, molts ànims i moltes gràcies per la feinada.
Moltes gràcies a vosaltres. Esperem que tot vagi bé.
Esperem.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat. Si ets de l'Empordà o coneixes la seva realitat i t'agrada el periodisme i la comunicació, suma't a la redacció de Ràdio Capital. Busquem gent per a la nostra redacció d'informatius, d'esports, de cultura, de xarxes. Col·labora amb nosaltres. Aprendràs a fer periodisme radiofònic i digital en un entorn de gent com tu, jove, amb idees i amb ganes d'explicar i fer les coses d'una manera diferent. Escriu-nos a info@radiocapital.cat i suma't a la família de Ràdio Capital. La ràdio de l'Empordà. De dilluns a divendres de 8 a 9.
Dos minuts i arribarem a 3:15 del matí. Tenim una notícia d'última hora perquè els Mossos d'Esquadra han detingut un home sospitós de l'assassinat d'un altre home a Calonge. El cos el van trobar diumenge en un camí forestal. Ho ha avançat al Punt Avui i ho han confirmat a l'ACN fonts policials. La víctima, d'entre 35 i 40 anys, va morir a causa d'un tret a l'esquena. Al lloc dels fets es van trobar restes de sang a tocar d'un cotxe. Segons els Mossos, van rebre hores després la denúncia d'un veí de Sant Antoni de Calonge que explicava que la seva escopeta de caça, el seu cotxe i la seva moto havien desaparegut de casa seva i que sospitava que s'ho havien portat el seu fill. De la troballa ahir en un camí forestal a Calonge, als vols de les 8 del matí, dos caçadors van avisar la policia que hi havia el cos d'un home d'entre 35 i 40 anys estirat a terra i que no responia.
L'home va aparèixer estirat amb una ferida de bala a l'esquena just davant de l'entrada d'un camí forestal que connecta amb un altre carrer asfaltat de l'urbanització Mas Pere. Es tracta d'un conjunt residencial a 10 minuts del nucli de Calonge i el cos de l'home estava al principi de la pista a tocar trucada a l'asfalt on hi havia aparcat un cotxe de la marca BMW de color blanc, que els Mossos van ordenar retirar per la grua municipal després d'haver estat investigant durant més de 4 hores. Un cop van arribar els agents, es van trobar l'home estirat i van haver de trucar als serveis funeraris, que cap a 11:45 es van poder emportar el cadàver. La policia ara està investigant i buscant indicis pels voltants. En total s'hi va costar una quinzena d'agents de Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal i de Seguretat Ciutadana. També van comptar amb el suport de diverses patrulles de la policia local de Calonge.
I per on ha intentat avançar la investigació policial?
Entre els llocs on han intentat trobar pistes hi ha el pati exterior de la casa, que està situada just davant de la pista on van trobar l'home mort i el cotxe de color blanc. Es tracta de l'habitatge d'una parella gran que actualment no es troba a Calonge i, per tant, està tancada. Segons expliquen diversos veïns de la zona, cap a les 3 de la matinada es va escoltar un tret després d'una discussió. Els Mossos també han buscat indicis en un solar amb herbes altes que es troba a prop de la zona. La causa ara mateix està sota secret de sumari.
Doncs ho seguirem i seguirem com evoluciona aquesta investigació policial. No deixem de banda els successos. I és que els Mossos d'Esquadra... I és que els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes de 30 i 41 anys i una jove menor d'edat per cultivar 895, atenció, 895 plantes de marihuana en una masia a Torrent.
Va ser a finals de juliol quan els agents dels Mossos d'Esquadra van descobrir que en una masia situada al sud del municipi hi havia una plantació. Aquest dimarts, finalment, van fer una entrada al domicili on es van intervenir gairebé 900 plantes i també es van detenir les tres persones que llogaven la masia i cuidaven la plantació. La masia estava distribuïda en 12 habitacions diferents on hi van trobar cabdells de marihuana, una pistola d'aire comprimit i munició, com també una balança de precisió. També es van intervenir una seixantena de transformadors i de focus, 7 aparells d'aire condicionat, 11 ventiladors i extractors, diverses ampolles de fertilitzant i grans restes de fulles seques de marihuana.
Déu-n'hi-do, i els dos homes i la jove van quedar detinguts per un delicte contra la salut pública i també un delicte de frau del fluid elèctric.
Exacte, els Mossos van demanar un informe a la companyia elèctrica i van comprovar que punxaven la llum, ja que hi havia un consum excessivament elevat d'electricitat. De tota manera, la investigació continua oberta i no es descarten més detencions. Els detinguts, a qui no els consten antecedents, van passar aquest dimecres a disposició del jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà, qui en va decretar la seva llibertat amb càrrecs. Respecte a la menor d'edat, aquesta serà citada per declarar davant la Fiscalia de Menors de Girona.
I atenció, aquesta història està molt bé, això ho explicàvem ahir a la nostra web. Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Marítima i la Unitat Aquàtica del Cos d'Agents Rurals han retirat una xarxa de pesca que s'havia perdut al fons del mar a la zona coneguda com els Ullastres, a Llafranc. Més detalls, Martí Seguem.
Aquestes xarxes, conegudes com a xarxes de pesca fantasma, tenen un gran impacte sobre les espècies del fons marí, ja que continuen pescant sense control ni aprofitant les captures. També impliquen un risc pel medi ambient perquè els materials sintètics dels quals estan fetes són molt contaminants i per les persones, ja que suposen un perill per la navegació i els practicants d'activitats aquàtiques. Mossos i agents rurals han retirat aquesta xarxa perduda a més de 50 metres de profunditat a la costa de Llafranc. L'operatiu de retirada es va portar a terme després de que els centres de busseig de la població informessin de la localització d'aquesta xarxa als Ullastres, tres formacions rocoses situades al sud del Cap de Sant Sebastià i a menys de 2 milles del port de Llafranc. Concretament, la xarxa es trobava ubicada al tercer Ullastre, el més allunyat de la costa i situat entre 8 i 55 metres de profunditat. Aquesta zona és molt freqüentada per submarinistes i l'existència d'aquesta xarxa posava en perill les persones que realitzaven aquestes activitats. La primera actuació es va fer a principis del mes de setembre, quan efectius de la unitat aquàtica van realitzar una primera immersió i van localitzar la xarxa de grans dimensions del tipus solta, estesa uns 100 metres lineals a una profunditat de 52 metres a la paret est del tercer ullastre.
En aquesta inspecció es van alliberar diverses espècies que havien quedat atrapades a la xarxa, com crustacis, peixos també, no?
Tres dies més tard es va procedir a l'extracció de 150 metres lineals de xarxa de pesca tipus solta i 50 metres addicionals de la xarxa del tipus tremall. Al dispositiu van participar membres especialitzats en activitats subaquàtiques dels Mossos d'Esquadra amb el suport d'una embarcació del cos, els membres del cos dels agents rurals. El doctor en biologia Bernat Areu, membre de l'Institut de Recerca de Biodiversitat de la Universitat de Barcelona, i una embarcació de pesca gestionada des de la confraria de Palamós.
De llistes n'hi ha moltes, però nosaltres tenim la primera llista. Els dissabtes, de 6 a 8, a Ràdio Capital, arriba la primera llista. Amb Marc Clapés. Entrades, sortides i les novetats de la setmana a la primera llista. Un repàs de 2 hores a les cançons que més triomfen de la mà d'en Marc Clapés. Tot un especialista en llistes. La primera llista. Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
10 minuts i seran les 9 del matí. Ara de seguida us repassem, us avancem un petit fragment de l'entrevista que avui emetem a Dolors Bassa. Avui a les nostres xarxes socials, també a Facebook, Twitter, a YouTube, a Instagram, podreu trobar aquesta entrevista que hem enregistrat amb Dolors Bassa pels carrers de Torroella de Montgrí. La vam agafar en un descans de les seves hores de feina, mentre pot sortir de Puig de les Basses en aplicació del seu tercer grau. Vam parlar amb ella de moltes coses, de com ha viscut aquest estiu, de quina és la seva situació penitenciària, de com valora la gestió de la pandèmia que ha fet el seu anterior departament. Com veuria ella o com veu la tornada a les escoles? Recordem que ella és mestra i psicopedagoga. De com s'ha trobat Torroella de Montgrí políticament quan ha tornat al poble aquest estiu. De tot això hem parlat amb la Dolors Bassa. Recordeu l'entrevista aquest vespre a partir de les 8 del vespre a Facebook i també a Instagram i a YouTube. I ara mateix un fragment que us avancem aquí a Ràdio Capital.
Home, ha estat un estiu molt especial, jo crec que ha sigut per tothom, perquè amb el tema del coronavirus tothom ho ha viscut molt diferent, però en el meu cas hi ha una part de bona, que és que a finals de juliol he pogut anar sortint a treballar i he pogut estar en el meu poble i amb la meva gent, i una part de dolenta i és que no tens llibertat i tens sempre aquesta incertesa. Primer, tornar a dormir cada dia a la nit, vol dir que no és llibertat, i per altra banda la incertesa de dir, demà resoldran i tornaràs a entrar en presó, per tant complicat.
Com ha estat aquest retrobament? Com va ser el primer dia que vas poder sortir, vas poder passar la nit a casa?
Home, va ser fantàstic. Això, no sé la gent si s'ho imagina, però després de més de 2 anys sense haver dormit en el teu llit, és una sensació especial, estranya. El primer dia que vaig venir a Torroella, part de passar la nit a casa, doncs vaig passejar pels carrers, veure que allò que m'enviaven en foto és real, doncs una sensació agredolça, perquè no hauria de ser així, no haurien d'haver de reivindicar la meva llibertat i, en canvi, molt contenta de que tothom hi sigui.
Què has pogut recuperar aquest estiu?
Bueno, ha recuperat el contacte amb els familiars, les amistats, he intentat cada cap de setmana especialment, perquè durant la setmana vas a treballar i, per tant, recuperes una normalitat anormal. I el cap de setmana he intentat recuperar totes aquelles coses que em venien de gust, des d'anar a banyar a la platja, anar a caminar també per la platja, anar a les medes, sortir pels pobles del voltant, poder anar a dinar en un restaurant, poder anar a caminar al costat del riu, tot allò que normalment no hi donaries importància, que ara per nosaltres és molt. I pujar al castell també.
Són les 8:53. Recordeu, aquest vespre, aquesta entrevista que podreu recuperar a la nostra pàgina web a radiocapital.cat, a tot arreu, la publicarem, perquè serà una entrevista que donarà molt de sí, a les 8 del vespre, en directe a les xarxes socials i a partir d'aquella hora a YouTube i a la nostra pàgina web, i de més, després demà aquí al Supermatí la recuperarem. Ara el que hem de fer és avançar-vos les novetats de la temporada d'enguany de Ràdio Capital. És que comencem la 20a temporada amb moltes novetats. Entre les novetats hi ha un programa nocturn presentat pel TikToker Jerry Kerry Berry i en Marc Clapés. Un nou espai de música catalana, un programa d'humor, sessions i altres sorpreses relacionades amb els 20 anys de l'emissora. I atenció, perquè també torna el govern i oposició aquest any. I també tindran continuïtat, per exemple, la primera llista amb en Marc Clapés, el Cocodril Club, el Ningú no és perfecte i aquest programa que esteu escoltant, que és el Supermatí.
Des d'avui mateix torna aquest programa que esteu escoltant, el Supermatí, que us despertarà amb les principals notícies de la nostra comarca. Una vegada més, amb tot un equip d'opinadors estel·lars, al que enguany s'hi ha sumat la cantant Neus Mar o l'ambientòleg Marc Casanovas, per fer més gran aquest grup que inclou des de periodistes, xefs, escriptors o artistes. La nostra programació musical continuarà present i des de les 9 del matí i fins la 1 del migdia, l'Àlex Mata serà l'encarregat de presentar les últimes novetats, així com les cançons més importants dels darrers anys. A les 5 de la tarda podreu fer el cafè amb llet amb en Marc Clapés, que vindrà carregat de bones propostes musicals fins les 9 del vespre. També torna una temporada més a les 9 del vespre l'Empordà Premium, l'espai de referència de la nostra programació i on podeu escoltar allò que mai acostuma a sonar a les altres ràdios. Aquelles cançons que descobrim i que voldreu posar a la vostra llista de reproducció. A més de l'espai diari a més, per la FM, l'Empordà Premium també compta amb un canal 24 hores que podreu escoltar des del nostre web. Cada nit, a les 11, us proposem diferents formats d'èxit que faran més gran la nostra programació. Els dilluns, amb el programa A les Portes de Troia, un espai de referència pels amants de la història i presentat per Sergio Rodríguez i l'Alberto Reche. Els dimarts continuaran sent d'en Xavi Puig i La Negra Nit, un dels espais més veterans de la nostra emissora, dedicat als seguidors de la música negra. Els dimecres dedicarem una hora a la música feta en català, en un gran moment de la música del nostre país. I els dijous, el TikToker Jerry Kerry Berry i en Marc Clapés estrenaran un nou espai on la participació amb l'audiència serà un dels plats forts del programa.
I a més, els caps de setmana a Ràdio Capital tornen amb força.
El Cocodril Club de l'Albert Malla continuarà tots els dissabtes i diumenges de 7 a 9 del matí, oferint-te totes aquelles cançons que ja formen part de la història de la música en un dels espais més veterans de la ràdio. Els dissabtes, a les 6 de la tarda, continuarem repassant les cançons que triomfen a tot el món i a casa nostra, amb la primera llista de Marc Clapés. I la millor música del món us continuarà acompanyant durant tot el cap de setmana, així com també el Factoria Musical de l'Àlex Mata, que us portarà cada diumenge a les 6 de la tarda tot a l'actualitat musical i les llistes d'èxits del moment. A continuació serà el torn del programa Més Random, amb l'Ona Jove, amb en Marc Caselles i la Marina de la Cruz. I a les 9 arribarà una altra de les novetats de la temporada, l'Espai d'Humor, un programa infame, presentat per Joan Pol Alcázar, Toni Conde i Daniel Ortín. I el dia l'acabarem amb l'espai de sèries i cinema Ningú no és perfecte, que aquesta temporada duplica la seva duració i s'allargarà fins la mitjanit.
Doncs quan queden 2 minuts per arribar a les 9, parlem amb un dels pilars d'aquesta nova temporada de Ràdio Capital, que és l'Àlex Mata. Hola, Àlex, què tal? Com estàs?
Hola, molt bon dia.
L'Àlex Mata us acompanyarà cada matí a partir de les 9, quan acabem el Supermatí, no, Àlex?
sí, unes quantes horetes fins a la una de la tarda, posant-vos, doncs, com ho ha dit el Martí Seguer, tota la música dels últims temps i també, com sempre, totes les novetats aquí a la Ràdio de l'Empordà.
Exacte, perquè seguirem, estarem molt pendents, òbviament, de l'actualitat, perquè l'actualitat no circumscriu només aquesta hora del supermatí, sinó que passaran moltes coses aquest any relacionades amb el coronavirus.
Estem ben segurs.
Amb sentències judicials, amb la situació de Dolors Bassa, amb tot això, serà el que seguirem avui i tota aquesta temporada aquí a Ràdio Capital, al supermatí i també durant tot el dia, i l'Àlex Mata serà l'encarregat de seguir-ho cada matí, tota la música del món, perquè pugueu gaudir. Àlex,
t'he de dir que estic molt nerviós d'escoltar l'entrevista de la Dolors Bassa, perquè se m'ha posat la pell de gallina, com només he escoltat el fragment, i tinc moltes ganes de que arribin a les 8 del vespre per escoltar-la sencera, de veritat.
Saps què farem? T'enviaré un altre fragment per si el vols tirar al llarg del matí, un altre fragment de 2 minuts, que està molt bé també, si el vols llançar en algun moment, podem fer això, una
home,
prèvia.
Doncs seria un honor, seria un honor.
Sí, doncs sí. Ara mateix te'l preparo perquè el tinguis. Àlex, ara a les 9 de seguida t'hi poses, nosaltres allargarem 2 segons més perquè hem d'explicar, vaja, com es desperta avui el Baix Empordà pel que fa a la meteorologia. Acabem el programa, com sempre, amb l'Albert Aparicio i, vaja, estic buscant la sintonia final, però és que hem canviat l'ordre de les sintonies, ara no la sé trobar, espera. Vinga, a veure, Albert, què tal?